de Tarragona.
Al matí. COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 20 minuts. Aquí obrim un nou matí a Tarragona. És dimecres, és 9 de novembre, el dia en què molts ens hem despertat amb el sobresalt de saber que Donald Trump és el nou president dels Estats Units. Contra tot pronòstic, s'ha endut la victòria i per molta gent avui no és agosarat dir que el món és un lloc una mica més insegur, més inestable, com a mínim. Estats Units ha triat un president racista, misògin i homòfob, i el pronòstic són 4 anys convulsos i poc alentadors. Les urnes, però, han parlat, per tant, la decisió s'haurà d'acceptar. Això sí, caldrà anar amb peus de plom davant aquesta nova realitat. Com fem cada dia, hi posem una mica de música tot plegat i la cançó que ens acompanya avui no podia ser una altra, és el gran Bruce Springsteen. Avui al programa, molta actualitat, parlarem també de salut amb els responsables de la nova unitat de peu diabètic de l'Hospital Joan 23 de Tarragona i rebrem també, com cada dimecres, la visita de la nostra experta en moda, la Leida Martí. A partir de la una, torna també Societat Limitada. Recordin que poden fer-nos arribar propostes i opinions a través del nostre compte de Twitter, @elmatitarragona. Els acompanyarem fins al punt de les dues, al 93.5, al 98.0, si ens escolten des de les Terres de l'Ebre i sempre en directe a través del web o l'app de COPE, només buscant l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Tarragona.
Estàs informat.
12 i 23, obrim bloc informatiu amb àrea de serveis. Anem a la previsió del temps. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia, Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia. Avui el protagonista, sens dubte, és aquest vent. Bufa el mestral amb molta força, sobretot al litoral i prelitoral, amb avisos grocs per ratxes de fins a 80 km per hora. A més, avui ens llevem amb força núvols a Tarragona. Hi haurà precipitacions febles a l'interior, però la tendència és que a poc aquests núvols donin pas a un cel molt més clar al llarg del dia. Avui pugen les temperatures, la màxima arribarà als 21 graus a Tarragona, en tindrem 19 a Reus, 20 al Vendrell i a Tortosa i 16 graus a Gandesa.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Normalitat a les carreteres, segons el Servei Català de Trànsit. Per tant, entrem en matèria, obrim plana política. El govern català demana explicacions a l'executiu de Mariano Rajoy per l'incompliment flagrant amb els Jocs Mediterranis. La consellera de Presidència lamenta que l'Estat no hagi mogut ni un dit per una quantitat que qualifica d'irrisòria, del voltant de 13 milions d'euros. Ruth Guerrero.
Neus Munté ha defensat que les administracions catalanes han fet la feina i han complert els seus compromisos, malgrat les enormes dificultats de context. La consellera de Presidència denuncia incompliment per part del govern central i diu que l'excusa no pot ser haver estat en funcions.
Hi ha uns costos que tenen a veure amb la reputació, amb la imatge de la ciutat de Tarragona i del camp de Tarragona des d'una perspectiva turística, des d'una perspectiva internacional. I, per tant, estem davant d'una situació greu, d'un incompliment greu que té conseqüències. I esperem que el més aviat possible es puguin refer aquestes complicitats, es pugui refer aquest acord i els diners arribin. Estem parlant d'una quantitat, per cert, irrisòria pel govern de l'Estat.
En Comú Podem ha demanat també que el ministre de Cultura comparegui al Congrés per l'ajornament dels Jocs. També hauran de compareixer els presidents del COE, Alejandro Blanco, i el del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, que aquest dimarts anunciava també, per cert, que deixa el càrrec. La Confederació d'Empresaris de la província de Tarragona, per la seva banda, tira de refrany i diu que nunca es tarde si la dicha es buena. Aseguren que tenir un any de coll pot ser positiu per tenir les infraestructures a temps i poder preparar millor els Jocs.
Entenen que la situació política no ha ajudat, però també recorden a l'organització dels Jocs Mediterranis mediterranis, que un projecte com aquest cal tenir-lo més lligat abans de tirar endavant. El president de la CEPTA, Josep Antoni Belmonte, ha admès al matí de COPE que de vegades l'optimisme pot fallar.
Aquí tenim de collons donar temps a rectificar, a lo millor algunes coses que tampoc no s'han fet bé fins ara, com projecte, insisteixo, d'aquestes característiques, des del primer dia o des de la primera època ho has de tindre molt controlat perquè no hi hagi sorpreses. Aquells moments d'optimisme que et poden fallar, el govern se'n tenen que ser partíceps importants, tenen que estar aquí a primera línia de joc, i si no, no et comprometis.
Josep Antoni Belmonte considera que els organitzadors dels Jocs hauran d'explicar molt bé la situació als inversors privats que ja havien apostat per l'esdeveniment, així com aquells que encara poden sumar-s'hi en la nova data. Tot i això, creu que l'ajornament no malmet la imatge de Tarragona.
Algú se n'aprofitarà de fer llenya d'aquesta situació, perquè algú pot dir pues mira, que s'han embarcat en una història, que no la podien tirar endavant i ara per això ha passat el que ha passat. Però, bueno, jo crec que la imatge de Tarragona no, en tot cas, la imatge de les persones o dels responsables que han estat al davant de tot aquest projecte.
Al matí. COPE Tarragona.
Estàs informat.
12 i 26, Trens Dignes organitza una festa aquest dissabte per celebrar la primera parada de l'Euromet a l'Ebre en 20 anys. La plataforma reivindica que el servei es mantingui quan es resolguin els problemes amb Rodalies.
La plataforma convoca la ciutadania a concentrar-se a l'estació a les 10 del matí per rebre amb tots els honors el primer Euromet que arribarà de Barcelona a les 10:36 hores. Trens Dignes ha celebrat que s'hagi assolit aquesta reivindicació històrica, malgrat que s'hagi anunciat com a provisional, mentre no resolen els problemes a la línia de Rodalies. La plataforma ha aprofitat per reivindicar que el servei Euromet es mantingui de forma permanent i que s'aprofiti la vinentesa per dotar l'estació de l'Aldea dels serveis necessaris perquè sigui definitivament l'estació central intermodal del territori. Montse Castellà és la portaveu de Trens Dignes.
Que demanarem que això no sigui només un parche per a que el Rodalies milloren, sinó que quan les Rodalies hagin de funcionar com els hi tocaria, l'Euromet sigui aturant-se les Terres de l'Ebre. I entendrem que llavors sigui a preu d'Euromet. Ara és a preu de regional precisament perquè està concebut com a substitut o pal·liatiu del malament que ens funcionen els regionals, diguéssim, i és molt benvingut. Però el que volem és que se concebiga de que sigui una qüestió permanent i no només temporal com a parche.
Més coses, el Banc d'Aliments de Catalunya necessita 15.000 voluntaris que completaria el nombre necessari de persones per fer front a la campanya del Gran Recapte d'Aliments arreu de Catalunya, que se celebrarà dels dies 25 i 26 de novembre, divendres i dissabte.
Fins ara, 12.500 persones ja s'han registrat com a voluntaris o coordinadors a la pàgina web www.granrecapte.com. Encara que el ritme d'inscripcions és satisfactori, encara es necessiten moltes més. Per vuitè any consecutiu, aquesta campanya necessita de la col·laboració d'unes 27.500 persones per atendre en els 2.500 punts entre supermercats i mercats de tot el territori català la recollida d'aliments. Les persones interessades poden registrar-se com a voluntaris o coordinadors al web www.granrecapte.com.
En plana cultural, un documental posa cara als responsables de la transformació del Priorat en una regió vinícola de referència en aquests darrers 25 anys. Priorat, de David Fernández de Castro, que inaugurarà el festival Memory Match de Reus, desperta ja l'interès de televisions europees i fins i tot d'una nord-americana.
Priorat és una història coral que gira entorn l'arribada de René Barbier i de 5 persones vingudes de fora que van rellençar la comarca. Han estat gairebé 4 anys de rodatge i moltes dificultats per aconseguir el finançament. El periodista Toni Oransans va planar el camí a l'equip de rodatge en una comarca que els era completament desconeguda.
El que fa el documental és posar en imatges i en emocions una història que a vegades s'havia explicat periodísticament en determinats cercles i, per tant, agafa una dimensió internacional cinematogràficament que no havia tingut.
Priorat es presentarà aquest vespre a la inauguració del Memory Match de Reus.
Amb això arribem pràcticament a 1:45. Anem a repassar portades de diari. Rut, comencem pel de Tarragona.
En portada, el titular, el canvi en el bonus social fa tema retallades i l'encariment de la llum. I la imatge és per l'alcalde de Tarragona, Josep Félix Ballesteros, en l'entrevista amb el diari i amb el peu de pàgina, Miguel Cardenal, o peu de foto, el enemigo de los juegos abandona el Consejo Superior de Deportes.
Anem al Reus Digital.
El Memorema es fa de Reus la capital catalana del documental i també que el conseller de Salut visitarà l'Hospital Sant Joan de Reus aquest divendres, segons ha sabut el Digital.
Passem pel del Camp.cat.
Moviments a Madrid arran de l'ajornament dels Jocs Mediterranis i també que la regidora de la CUP de Tarragona pendent de ser inhabilitada.
I finalment avui, Tarragona 21.
Sí, entrevistat pel Digital, Javier Villamayor esperava molta més implicació de l'Estat en els Jocs, diu, i en el destaquem la regidora Laia Estrada declara al jutge que 5 agents els agredien i un 6è instava els seus companys a que apareixin.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Ruth. Fins ara, arribem a les 12:30. Ens aturem només uns segons per la publicitat i tot seguit parlem de salut.
¿Quieres sentirte joven? Revidox ADN es el único producto que consigue proteger y reparar el ADN, actuando en el núcleo de la célula. Con una cápsula al día de Revidox ADN hará que no solo te sientas joven, sino que además lo seas. No pierdas el tiempo. Más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorio Sacta Pharma.
10 cosas que no sabías sobre tu propio cuerpo. ¿Por qué comer un aguacate al día? No podrás creer lo que le pasó a esta pareja mientras daba de comer a un tigre. A veces, Internet te hace perder el tiempo. Otras, no. Con la tarifa web de Verti ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
¿Qué queremos decir cuando decimos que somos una gran familia contigo?
Me va a tocar recoger la mesa, aunque esa mesa sea gigante.
Queremos decir que a todos nos toca colaborar y contribuir para que nuestra parroquia funcione.
Queremos decir que aquí todos somos uno.
En el Día de la Iglesia Diocesana, colabora en tu parroquia. Somos una gran familia. Contigo. Programa por tantos.
Bajoz Tinta de Toro. Fruto de una tierra única, genuino y con carácter. Bajoz, un vino de pagos del rey. Lo mejor de cada tierra.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara, vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977-75-40-60. Breas Hotel, la millor elecció.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven i no deixes de somreir.
Continuem amb força amb els dies vermells de MediaMark. Última setmana amb els preus més vermells a MediaMark en televisors, portàtils, smartphones, consoles, càmeres, electrodomèstics i molt més. Només fins al 9 de novembre. Ja a MediaMark Tarragona.
Carlos Montagut, molt bon dia.
Bon dia.
Diego Reyes, Diego, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
La Adara Giné, Adara, bon dia.
Molt bon dia.
Jordi Andreu, Jordi, ¿qué tal? Molt bon dia.
Bon dia, molt bé.
Ramon Palau, Ramon, ¿qué tal? Molt bon dia.
Bon dia, Mònica.
Naleida Martí, molt bon dia.
Hola, bon dia, ¿qué tal?
Tinc aquí al David Serra ja. David, ¿qué tal? Molt bon dia.
Bon dia, ¿qué tal?
Juanjo Odena, Juanjo, ¿qué tal? Bon dia.
Bon dia.
Moisés Castell, ¿qué tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Mònica.
I així cada dia, a partir de les 12:20, amb un nou matí a Tarragona. Molt bon dia.
Al matí. COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @AlMatíTarragona.
Trenta-quatre minuts que passen de les 12, continuem al matí a Tarragona. Els dimecres ja saben que a aquesta hora sempre parlem de salut. El proper dilluns, dia 14 de novembre, es commemora el Dia Mundial de la Diabetis i avui volem parlar-nos, de fet, d'una nova unitat que ha entrat en funcionament a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Es tracta de la unitat territorial del peu diabètic i per saber una mica més de la feina que es fa en aquesta unitat tenim avui amb nosaltres el doctor Joan Vendrell. Doctor, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Moltíssimes gràcies per venir. Expliqui'ns què suposa que aquesta unitat sigui una realitat ja.
Bueno, doncs, això és una mancança que teníem al territori de fa molts anys, no? Uh-huh.
no tenir per 800.000 habitants, que és la població que correspon, podríem dir, a la, que és la província de Tarragona. Evidentment, si no comptem Tortosa, són una mica menys, però tampoc n'hi ha a Tortosa. No tenir una unitat específica per tractar els problemes dels pacients que tenen els peus amb diabetis, doncs suposava un greuge comparatiu i, a més, una mancança important de cara al tractament d'una malaltia que és absolutament molt prevalent, com és les lesions del peu del pacient amb diabetis.
De fet, llegia preparant l'entrevista que al voltant d'un 15% de les persones que pateixen diabetis acabaran tenint algun tipus de problema, no?, als peus. Per tant, crec que la previsió era atendre unes 2.000 persones a l'any aquí en aquesta unitat.
Sí, bueno, hem fet una previsió així una mica a ull, no?, perquè això quan ho obres penses que tindràs una demanda i després habitualment...
És una altra.
Habitualment acostuma a augmentar molt, sobretot perquè és que no hi ha més altres alternativa, no? Les lesions als peus dels pacients amb diabetis és una complicació relativament freqüent, com dius, no? I, a més, una complicació que porta una despesa econòmica enorme. I jo crec que això no sé si som prou conscients tots plegats, no? Perquè aquest tipus d'unitats el que fan, d'alguna manera, és millorar, evidentment, les manifestacions clíniques i el procés de lo que és el peu diabètic, però també suposa un gran benefici social perquè estalvia molts costos, amb el tractament del peu diabètic de forma habitual com es feia fins ara.
De fet, el que es deia el dia de la presentació que se'ns va informar d'aquesta unitat és que es descongestionarà també tant urgències com, per exemple, els ingressos, no? Perquè només en aquesta unitat tractaran això específicament.
Sí, aquesta és la idea. I ara un pacient amb un peu diabètic que necessita un tractament doncs, perquè ha d'intervenir el cirurgià vascular, perquè no arriba prou sang a la part distal del peu, estan moltes vegades ingressats en una sala, doncs molts dies, no?, per posar-los tractament, per anar mirant, i d'aquesta manera el que pretenem és donar sortida, alleugerir aquest tipus d'ingressos, que són caríssims, vull dir, un ingrés amb una planta d'hospital, d'un hospital del nivell de complexitat com aquest, doncs és molt car, no? Donar-li el mateix servei o millor servei al malalt, vull dir, estar un dia a l'hospital, no sé si heu estat, no és gaire agradable.
No ho és.
Ni per al malalt ni per la família. I d'aquesta manera descongestionar aquest tipus de malalts ingressats, i també evidentment hi ha un altre tipus de malalt que no ingressa però que fins ara doncs no tenia més recorregut que anar doncs al seu metge d'assistència primària amb la infermera d'assistència primària, i d'aquesta manera s'especialitza més el tractament.
De fet, és millor, suposo, a nivell organitzatiu de cara al que seria l'hospital, però també de cara al pacient, perquè al final en una unitat té tots els professionals de les diferents disciplines, si ho podem dir així, que intervenen, no?, en el tractament, en aquest cas del peu, des de traumatòleg, endocrí, no?
Sí, efectivament. El que fa la unitat, la porta una infermera. La idea és que en breu hi hagi també un podòleg, això és essencial. Si no hi ha podòleg, no hi ha unitat de peu diabètic, vull que quedi molt clar. El compromís de la direcció és que hi haurà podòleg. El que fa és coordinar tots aquests serveis, que d'altra manera doncs el malalt ha d'anar una mica de peregrinatge, doncs ara que em miri el traumatòleg, ara a veure quan em pot veure el cirurgià vascular, a veure si l'endocrin pot donar un cop de vista. En canvi, d'aquesta manera, el que fa és coordinar-lo tot, i amb una sola visita es poden solucionar doncs diversos problemes alhora.
Entenc que si ara algú ens està escoltant doncs que, per exemple, pateixi d'això, diguéssim, ja directament se'l derivarà, no?, aquesta unitat,
sí,
des
bueno,
de la seva atenció
habitual.
Sí,
hi ha circuits, s'ha parlat en primària, s'ha d'acabar de parlar en primària també, perquè això s'ha començat fa poc, però sí que els responsables d'assistència primària tenen un circuit ben definit amb la tipologia de malalts que han d'anar amb aquesta unitat. No han d'anar tots els malalts que tenen diabetis, sinó alguns molt específics, de tal manera que el metge de primària o fins i tot la pròpia infermera de primària, que és la que més relació dia a dia té amb el pacient amb diabetis, directament ho pugui gestionar amb la unitat de peu diabètic.
Mm. Ens deia ara una cosa molt important. No tots, evidentment, les persones que pateixen diabetis acaben doncs, tenint problemes amb els peus i tal, però sí és veritat que és una realitat i passa en un gran percentatge dels casos i el seu objectiu és evitar arribar a l'amputació, que seria l'extrem, no?
Aquest és l'objectiu principal, no? És a dir, i mireu si és complicat, no? Que el pla de salut que ha acabat ara de Catalunya, un dels objectius que tenia era disminuir el nombre d'amputacions i no ho han aconseguit. És a dir, fins i tot van augmentar durant una època, no cal que us digui quina època, perquè tots us imagineu quina, van augmentar les amputacions. Vull dir que això és un marcador molt, molt important de la salut de general de la població. Vull dir, i llavors l'objectiu ha de ser aquest, no és només aquest, però sí fonamentalment hauria de ser aquest. Hi ha altres indicadors que també hem de tenir en compte. Aquesta gent fan més amputacions, però també es moren més de malaltia cardiovascular. La gent que té un peu diabètic es moren més d'infarts, per exemple, no? Uh-huh. Doncs bé, evidentment, si tractem millor totes aquestes patologies que van lligades amb aquesta morbiditat, doncs també és un benefici important de cara al pacient amb diabetis.
Uh-huh. Quin és el perfil de pacient que s'atendrà en aquesta unitat?
Bueno, són pacients, generalment, qualsevol tipus de pacient amb diabetis, passa que el que més veurem, perquè n'hi ha més, són pacients amb diabetis tipus 2, que és aquella diabetis que apareix amb gent més gran, no? Que tenen algun tipus evidentment, els que tenen úlceres i necessiten un tractament específic de la úlcera, és a dir, quan ja està el peu ulcerat, evidentment es tractaran aquí, però també volem intentar prevenir l'aparició d'úlceres, són aquells peus que tenen un alt risc de tenir una úlcera, no? O de tenir una malformació o que tenen alguna afectació neuropàtica, neurològica o vascular abans de que aparegui la úlcera. Convé doncs, fer una sèrie de mesures preventives. Algunes es poden fer al CAP, a uh-huh. l'assistència primària, i unes altres, la idea és fer-les tutelades des de la unitat de peu diabètic.
Uh-huh. Em queda poc temps, doctor Vendrell, però m'agradaria que em digués si algú que ens estigui escoltant a casa doncs, pateix diabetes, està en un cas com aquest que ens acaba de descriure més o menys, què és allò que ens ha de fer una mica saltar la veu d'alarma, de dir, escolta, anem a mirar-ho això bé perquè no vagi a pitjor.
Normalment els centres d'assistència primària fan una revisió de peus sí. i normalment si el pacient va de forma habitual i rutinària al seu metge de capçalera, segur que la infermera del CAP li ha fet un screening de peu diabètic amb una sèrie d'exploracions que s'han de fer sempre. Moltes vegades el malalt no se n'adona, sobretot quan hi ha pèrdues de sensibilitat. Uh-huh. Això és una cosa que nosaltres advertim molt, perquè el malalt, doncs, com que no té sensibilitat, pues es crema amb facilitat, ara que ve l'hivern s'apropa molt a les estufes, es fan llagues que no se n'adonen i quan se n'adonen pues ja tenen una úlcera important. Si a més amb això s'hi barreja una manca d'arribada del risc del rec sanguini, doncs aquesta úlcera no curarà. Jo el que recomano és que es facin les visites al centre d'assistència primària, que gairebé sempre allí fan una revisió de peu diabètic i tenen molt clar quins són els criteris de derivació a la unitat de peu diabètic.
Per tant, que no deixem passar el temps, eh? Anem a les visites que pertoquen.
A les visites que toquen, amb el metge de família i la infermera del centre d'assistència primària, que és el lloc d'entrada fonamental d'aquest tipus de pacients.
Doncs, doctor Joan Vendrell, li agraeixo molt que hagi vingut a explicar-nos en què consisteix aquesta unitat del peu diabètic. El convido a venir un altre dia, parlem més a fons de la diabetis i tot el que comporta i dels diferents graus que hi ha, no? Que també hi ha molt a parlar. Així que torni quan vulgui. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Gràcies.
És dimecres, continuem al Matí a Tarragona amb més coses. Ruth Guerrero, hola una altra vegada.
Hola, avui sí, tinc moltes ganes d'estar aquí.
Tens moltes ganes, sí. Perquè millor parlar d'una altra cosa que no de Donald Trump, no?
No. Bueno, mira, vinc de tendència, amb refredat i tot, inclosa.
Sí, és tendència de tardor. A veure si està entre les tendències que es porta avui la nostra experta en moda, la Leida Martí. Leida, molt bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Com estàs?
Bé, mira.
I tu t'has recuperat del refredat, ara tenim a la Ruth.
Sí, vaja.
Això va passant, soc la següent.
Això, què m'has fet, Aleida, què m'has fet?
Menys mal que ella està darrere el vidre.
Sí, no, no, jo em poso de protecció aquí el vidre de la peixera, estic a l'altra banda, a veure si així controlem una mica els virus. Avui, Aleida, el tema del dia avui és Donald Trump, i de fet ho comentàvem ara abans d'entrar. Bé.
És que no tinc paraules.
Fora de la política.
Jo que venia pensant, li preguntaré avui sobre com vesteix la presidenta dels Estats Units, la que hauria d'haver estat, doncs, bueno, suposadament, sí, per sondejos, no?
Sí, Hillary Clinton. L'estil de Hillary Clinton el podríem haver analitzat avui, però em sembla, sí, que no.
Millor no, no?
Podem analitzar el de Donald Trump. Aleida, com ho veus?
També, però bueno, jo vull començar una miqueta amb el de la Hillary Clinton, que realment crec que vesteix molt bé. Uh-huh. M'encanta, sí, molt sòbria, molt natural, molt fresca, passant sempre desapercebuda, perquè no va gens estremada, i trobo que és molt adient pel lloc que li tocaria estar.
Tocaria, parlem en condicional, eh?
Sí, ja t'hi hagués tocat, sí, sí, això sí.
Sí, la veritat és que m'he quedat molt, molt xocada. Bueno, és el primer que he fet quan he arribat aquí. Sabeu el resultat?
Perquè... Sí, sí, sí. No sé si ara es posarà de moda aquest color ataronjat, a Aleida Martí, aquest to de pell taronja. Posarà de moda això?
No ho crec.
No creiem, no. Esperem
porten
que no.
Molts anys els Simpson a la tele, que estan groguents, no crec que es fiquin, sí, ara els taronjats. Sí, sí, sí.
Esperem que no, esperem que no. Bé, corramos un tupido velo, que s'acostuma a dir. No sé si vols parlar de Donald Trump, de Melania Trump, la nova,
bueno,
primera dama.
Serà molt estremada.
És un estil diferent a la, sí, Michelle Obama, no?
Sí, és molt diferent. Bueno, a veure, també... Ja, bàsicament, els cossos que tenen les dues són ja molt diferents, i això també, sí, provoca que el mateix vestit amb una o amb l'altra també quedi diferent, perquè, per exemple, òbviament, a la Michelle Obama li quedava molt estremat, molt xulo, però com que ella ja és molt alta i, a més, doncs, bueno, és una miqueta més corpulenta, li quedava estremat bonic. Uh-huh. I podia portar els escots que volgués, uh-huh, perquè, o sigui, quedava més en consonància amb tot.
Exacte,
amb el
no era
seu...
excessiva, no?
Sí, uh-huh, sí. En canvi, l'altre, com que és més primeta, però en canvi té molt de pit, si li fiquem el mateix vestit amb molt d'escot, clar, queda una miqueta, per el meu gust...
Una mica estil Las Vegas.
Sí, 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 molt Malibu, anava a dir jo, sí.
També.
Molt Malibu, també. Sí. Però, bueno, aquesta senyora... També, tampoc no ha mostrat uns estilismes molt extravagants, bueno, és el que diem, és una miqueta més Malibu perquè el seu...
Potser, sí, potser de campanya,
Ve d'un altre ram, també, o sigui, ve de model, clar, qualsevol cosa que se posen ja queda molt elegant, bueno, molt elegant, molt extremat, és un altre estil.
Uh-huh. Clar, potser són coses de campanya, també, com els assessoren, home, quina imatge han de donar. Segurament ella és més extremada, com diu la Leida, però aquests dies s'ha hagut de posar, doncs, el seu abric...
Continguda.
Seu... Sí, jo crec que sí, que potser dona la campanada ara a l'estar a la Casa Blanca.
Uh-huh. No, ho veurem, i si cal, ho analitzem un altre dia amb més calma. Avui crec que vens amb complements, amb joies, no? Que a mi això m'agrada. Aquí sí, la denominada, sí, sí, Barbie Complementos, està encantada de la vida.
Doncs sí, avui us porto un programa ple d'arracades, que a vegades els tenim les orelles una miqueta oblidades, i crec que és un tipus de complement que pot donar un aire completament diferent a tot el que és el mateix look. És a dir, no és el mateix... Bueno, també tenint en compte el tallat de cabell i tal, però vull dir, no és el mateix portar un vestit... Com sempre poso el vestit negre, perquè és un clàssic, un bàsic, que totes tenim a l'armari, i que totes hem provat de posar-nos-ho de dia com de nit, el mateix model, si és bastant bàsic. Doncs no és el mateix portar, per exemple, una de les tendències, que són les arracades XXL en tant en tamany com en llargada, o sigui, les que són superllargues. No és el mateix ficar-te-les amb aquest vestit de dia... que vesteixen molt, que no pas de nit. Per tant, de dia, per exemple, si fiquem unes perles, que les perles també és un clàssic, sí, que sempre queda bé i sempre encertes, no sé què ficar amb perles. No sé què faré després, perles. L'encerta sempre al 100%, igual que els brillantets. Doncs pel matí, amb aquest vestit, amb les perles, per exemple, i a la nit, amb aquest tipus d'arracada més allargada.
Més grossa, no? Més allò grossa, més, sí, cridanera.
Correcte, sí. Després també tenim un altre estil, que és la corrent aquest dels 70, que dèiem, que torna, comencem una altra vegada amb el que són els pantalons més aviat pelats o campanats, etc. Doncs també s'introdueix aquesta tendència a les orelles. Així, amb mitges llunes grosses o amb unes tires d'aquestes que et van des del forat tirant cap a dalt, a lo que és la, la...
Sí, que va enganxat, no?, a lo que és el, la part del cartílag de, sí, de l'orella.
Sí, correcte. I doncs donant-li una miqueta aquest aire més per portar una miqueta més amb la tendència aquesta setentera. Per exemple, amb les americanes de quadrets, com portes avui.
Jo avui, és que m'he posat ja look de tardor.
Avui
que li, sí, la veritat és molt bonica. Doncs, per exemple, ficant-ho amb aquestes arracades, li donaries encara un aire més retro i li donaries així pues, un altre toc completament diferent i pues, això, més retro.
Els aros, no? Estan també tornant amb molta força, que també és una mica 70s, 80s, no?
Sí, jo crec que els aros no havien marxat mai,
sí,
però,
és veritat.
Crec que els aros no havien marxat mai, però havien tingut una època de decadència.
Sí, com les ombreres.
Sí, però sí. Això era pel tamany, jo crec, més que per la forma. Potser, jo diria que és pel tamany.
Potser l'ha rebut aquí, l'ha encertat, perquè doncs, ens recordem que fa uns anys, fa, per exemple, no sé, jo em recordo fa 10 anys o així, que es portaven els aros, o sigui, com més grans...
Millor, més sí, podies posar el lloro, sí.
Sí, allò que deies, que moc el cap a un costat i me la pego, sí. Jo mateixa, saps? Pues igual.
És veritat, ara s'han moderat una mica amb el tamany, que això també ens ho posa una mica més fàcil. També hi ha la versió XXL amb tot, però sí, pel dia a dia, general. No?
Per norma general, ara s'han assentat una miqueta més amb com bé deies, amb el tamany de l'arracada. A més, també... S'ha de puntualitzar que la gran majoria de dissenyadors tenen en compte que les arracades pesen bastant i estan utilitzant materials que no pesen, matriquilats, bisuteria.
Més lleugera, no?
Més lleugera, sí. En vez de rellena hueca. Bueno, ui, m'ha quedat això molt raro,
sí,
no?
Sí, sí,
no? Rellena hueca. Doncs... més així, més fàcil per poder-s'ho posar. I després, perdoneu, és que m'he fet una aturadeta entre mig de lo dels aros perquè entenguéssim que podem portar els aros igualment, encara que siguin grans, i que no tinguem por de que se'ns tirin avall amb el forat.
Exacte, sí, que si no també és molest, si pesa molt l'arracada, perquè a vegades a tots ens ha passat, no? A totes, en aquest cas, no? Llavors, una arracada magnífica, preciosa, però clar, si pesa molt, a veure...
No és còmode, no pots anar, i més si la utilitzes per tot el dia, per exemple, no?
Sí, és que en el cas dels aros es veu molt clar, perquè com que en les altres, per exemple, que havia comentat abans, com que poden portar una peça gran que tapa el forat i així t'enganxa millor el forat i no te pesa, el cas de l'aro no, perquè és un aret petitó, que després sí que es veu a més si se te tira avall i que no queda massa estètic. Després també tenim un altre tipus, el del brilli-brilli, així grans,
com
amb color.
No. Sí, no? Arracades, també.
A mi això m'encanta, sí, les arracades aquestes grosses, vinga, com més exagerades millor, m'encanten.
Queden xulíssimes, A tu també m'agrada molt.
Com sempre diem, també en aquest cas hem de compensar, o sigui, si ens posem una arracada molt grossa, no optem per un collar també allò molt cridaner, no?
Home, millor jo, no. Per mi no. Millor a més també tenim en compte que és hivern, anem, potser aquest any com que entra molt una miqueta el collal tet i tal, tampoc no convé carregar-ho massa. O sigui, jo, per exemple, amb un collal em ficaria una arracada ben grossa i ja està.
Clar.
Sense collaret ni res de res, perquè et queda tot aquí damunt, del coll per amunt, i ja està.
No?
I queda molt, molt elegant. Després també tenim... un altre estil que són que, bueno, va entrar per tendència ja la temporada passada d'hivern. Us en recordeu de la bisuteria minimalista?
Sí.
Doncs ara també és molta tendència amb arracada, però una miqueta caiguda. O sigui, una miqueta llarga.
Molt bé. Mare. Però fineta, allò, una tira, no? O
super.
Molt poca cosa.
Sí, allò, una pinzellada.
Subtil.
Sí, una pinzelladeta. I després també, sobretot, acompanyar-ho per les més atrevides amb els foradets de l'arracada, 2, 3, 4, els del costat, en més d'un, jugar també fent un mosaic amb les arracades, en el cas de que en tingueu més d'un. És una passada, A mi m'encanta.
Jo no estic per fer-me més forats, No sé si hi ha...
Quants n'aportes, tu?
Jo només
dos.
Ah, vale. No m'he fixat mai.
Però no estic disposada a fer-me. Potser hi ha arracades que te les pots posar sense tenir, no? Que
clar, les de clip.
Ah, doncs bé.
Clar, n'hi ha de falsos. Fas una mica com els corbatins aquests que ja venen fets. És una mica de trampa, però es pot fer també, Ruth.
Mira, doncs sí, ho provarem, això del mosaic.
Que després igual t'agrada... També és una manera de provar. Igual t'agrada i dius, mira, doncs em puc fer un altre forat perquè m'agrada l'efecte,
no?
en el cas de portar-ne més d'un, potser també hem d'optar per coses no?
petitones.
Exacte.
Sí, per això deia fer com un mosaic. Sí. Jo, per exemple, bueno, les reines d'Instagram són les que han començat aquesta tendència. I bàsicament és, per exemple, un exemple, eh? Primer te fiques un brillantet, després un aret d'aquests superpetitets, petitets que te queden enganxadet a l'orella. Uh-huh. Després, per exemple, una creu. Després, per exemple, una perleta, un brillantet.
Però quants? Fins a quants?
Jo he al·lucinat, eh? Però realment queda mono. Esclar, també tot depèn del tamany de la teva orella.
Clar.
Si tens l'orella més gran o més petita.
Ara em ve un cas que és la Cristina Pedroche, que ella ho porta.
Sí.
Porta diferents i fins i tot aquella que es penja el cartílac de l'orella.
Sí, però aquí entrem amb la imaginació total, eh? És una barbaritat. O sigui, cartílac de dalt, cartílac central...
De tot.
On vulguis.
Bueno, doncs escolta, juguem també amb les arracades. No me'n vull anar de tema, però és que ara m'ha vingut al cap, ara que deies això, una cosa que s'ha tornat a posar molt de moda, que això em recorda de quan jo era petita, això es va portar, i no n'hi acabo de trobar la gràcia. Es tornen a portar molt els collarets aquests, els chokers, que ens diuen que són com
cinta.
La cinta aquesta que va lligada al coll, eh? Mig que no penja ni res. A veure, collar de gos, val? Per entendre'ns.
Sí, sí, collar de gos.
Tothom visualitzi. Sí. Això, Leida, sí o no?
Bueno, és un, com tot, és una tendència passatgera en la que totes diem que no caurem, però en algun moment ens el posarem, ¿vale? Jo ja he après a no dir no m'ho ficaré.
Ja està bé.
He sigut molt sincera.
Això és veritat, eh? D'estar, bueno, beberé no es pot dir mai. Però vale. Tu, així en principi, t'agrada o fa una mica de...
No sé, això és el pas final. Us en recordeu de la tendència de l'hivern passat, que era ficar la bufandeta aquella primeta al coll amb les dues tires penjant? Això és la tendència final d'aquella, és tallar les dues tires i només quedar-se amb el central. Però no sé si m'ho ficaré. No ho sé.
En parlarem, eh? Això
no
queda gravat.
Si
9 de novembre. En parlarem d'aquí unes setmanes.
Però ja tires i tires, eh? S'ha de dir.
Sí.
No, és que ja anem tot. Ja només la tira, ja tira amb avalorios, no? De tot, de tot.
Jo recordo aquell que es portava, que era de plàstic.
Es torna a portar.
Que es torna a portar.
Jo aquell no el vull recuperar.
Jo
però tampoc. Puc dir com la Leida, però no...
No, perquè ens ho van posar en el seu moment,
sí,
eh?
El seu
atenció,
moment.
Aquí...
Sí,
no.
L'altre dia em vaig sentir molt gran, quan vaig veure pel Facebook un recordatori d'aquells de lo que se llevaba en los 90, saps? I jo vaig mirar-m'ho i dic, oi, oh, no pot ser, dic, si quasi tot això m'ho fica.
Pot ser, no, pot passar. Jo la veritat és que, com diu la Leida, no es pot dir mai d'aquesta aigua no em beuré, això ens ha passat a totes i a tots, però vaja, veurem si això... No sé si l'audiència s'anima amb aquesta tendència del collaret aquest enganxat al coll, el collar de gos, perquè vostès visualitzin, doncs ens ho diuen a @ el matí Tarragona, ho volem saber. Em queda encara temps per alguna arracada més? Tenim
bueno,
alguna més?
Sí, hi ha una que és molt divertida, que és la tipus... Bueno, jo li dic tipus persiana.
Ah.
Vale? Però no és una persiana. Sabeu? És aquella que és un aret molt petitó, va enganxat a... Bueno, és una boleta, va un aret que baixa molt, molt, molt petitó i surten 1.000 cadenetes.
Uh-huh,
aquesta d'aquí m'agrada molt, la trobo molt interessant per poder portar. Després també com a les geomètriques... jugant amb diferents formes, rodones, quadrats, però sempre també acompanyades de pedretes de colors.
Mm-hmm.
O sigui, una miqueta, ja és un pas més de lo que diguéssim de les minimalistes. I després també les que m'agraden molt és les d'inspiració ètnica,
sí?
Que entren en forma de mitges llunes, però tal com abans hem dit, una mitja lluna setentera no és el mateix que una mitja lluna ètnica, és molt diferent. Per què? Perquè la setentera és més aviat de opaques, de colors nacarades, esmaltades, etc. Les ètniques són més aviat a mitges llunes treballades, amb el mateix, o sigui, el que és l'arracada està treballada fent geometries, bueno, fent mosaics, aquesta
fent
és la
mosaics.
Paraula correcta, fent mosaics.
Molt bé, la qüestió és que tenim molt on triar un remenar, si ens agrada més minimalista estem en tendència, si ens agrada l'aro més gros doncs també tendència, i això està bé, eh? Que com per gustos colors, doncs també en qüestió d'arracades tenim per triar i remenar, i això que ha dit la Leida, ara que ja ens posem collal, a lluir arracada també amb el collal. A Leida Martí, un plaer, com sempre, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies
fins
a vosaltres.
Fins la setmana vinent. Fins ara,
adéu,
Ruto Marxís.
Fins ara.
Doncs amb la Leida hem arribat al punt de la una. Es queden ja amb els serveis informatius de la cadena COPE i tornem en 5 amb més notícies i Societat Limitada. Fins ara.